Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
De Joan Salvat Papasseit, res no és mesquí. Res no és mesquí, ni cap hora és isarda, ni és fosca l'aventura de la nit. I la rosada és clara, que el sol surt i s'ull pren i té delit del bany, que s'emmiralla al llit de tota cosa feta. Res no és mesquí, i tot ric com el vi i la galta colrada i l'onada del mar sempre riu, primavera d'hivern, primavera d'estiu. I tot és primavera, i tota fulla verda eternament. Res no és mesquí, perquè els dies no passen i no arriba la mort ni si l'heu demanada. I si l'heu demanada, us dissimula un clot, perquè per tornar a néixer necessiteu morir. I no som mai un plor, sinó un somriure fi que es dispersa com grill de taronja. Res no és mesquí, perquè la cançó canta en cada bri de cosa. Avui, demà i ahir s'esfullarà una rosa i a la verge més jove li vindrà llet al pit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics de dilluns a divendres a 4:45 de la tarda. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors sobretaules a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, de dilluns a divendres a 4:45 de la tarda amb Mercè Raga i Mercè Papiol.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Estimada Gàlia, sóc la Paula. M'han dit que vindràs al meu país. D'on ets? Sento molt el que t'ha passat. Vull sentir la teva història. Quan arribis, et convido a anar a la platja i a menjar els canelons que faig. Vull aprendre moltes coses de tu, com què menges, quin idioma parles i quina roba portes. T'espero. Vine aviat.
A Catalunya, les persones refugiades són persones benvingudes. Comitè per a l'acollida de les persones refugiades. Generalitat de Catalunya.
Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l'amor que us tindreu entre vosaltres.
Joan 13:35.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món. La identitat, la bellesa, el joc, el poder, la, Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui, el joc.
Hola, una vegada més amb tots nosaltres, Rafael Argullol, avui per parlar de la passió pel joc. La primera qüestió que a mi m'agradaria fixar és, amb la mesura que sigui possible, què és el joc. Pel ciutadà comú, a l'homo ludens, és una forma de distracció, d'aprenentatge, de socialització. Per als matemàtics, com von Neumann, per a la teoria dels jocs, el joc sol es dona en la vida real, no en els escacs, perquè en els jocs, com els escacs, en teoria hi ha una solució, un procediment correcte per cada moviment. En canvi, diu Neumann, en la vida real és un joc perquè podem fer farols, enganys, tàctiques per desconcertar els nostres adversaris. Per l'alter ego de Dostoyevsky, Ivanovich, en la seva obra autobiogràfica del seu pas per l'infern del joc, aquest es concreta en la ruleta i el joc és una obsessió, una passió, un infern desitjat que té el seu motor vital en la necessitat per al risc, el tot o res. I en un altre registre, encara més radical, que trobem amb l'obra de Joseph Conrad, Els duelistes, on els personatges centrals es reten per tot Europa a vida o mort, o com la ruleta russa del caçador del director Michael Cimino, on el personatge, Christopher Walken, es juga una nit sí i una altra no la vida fent-ne la ruleta russa i, per tant, morint en el seu intent. I, per últim, com no, el joc com a superació dels límits, ser el millor, en aquest cas, el personatge de Lucin, de Nabokov, en la defensa, o Bobby Fischer, lluitant contra Spassky, a Reykjavik, que es narra George Steiner en el seu assaig Camps de força, o la victòria d'Owen davant de Hitler a l'Olimpiada de Berlín, no? Com podem veure, el joc té unes possibilitats, diguéssim, d'observació molt grans, que van des d'aquest joc inofensiu o un joc autodestructiu, no? Proposo, Rafael, fer el viatge d'aquest homo ludens fins a aquest altre home més tràgic que troba en la passió del joc el seu sentit de la vida, no? Com tenim que definir-nos els seres humans? Som seres humans que juguem sempre, a tot moment, a tota...
Sí, som animals que pensem, som animals que fem algunes coses que cap altre animal fa. Amb negre, per exemple, la tortura, cap altre animal ho fa. Des del punt de vista, diguem-li, angèlic, la capacitat de regal, la capacitat fins i tot de creació artística, que està molt vinculada també al que podríem dir el joc. Aleshores, jo crec que nosaltres participem dels diversos nivells que has esmentat del joc, d'acord amb, fins i tot amb la nostra situació còsmica. O sigui, tot el cosmos no deixa de ser un joc. O sigui, quan a l'antiguitat es parlava de que l'univers és una mica com va sorgint o ordenant-se el caos, i aquest caos va esdevenint harmonia, és com un joc. És però fins i tot a la física contemporània hi ha unes regles, hi ha unes lleis, però aquestes lleis estan dins d'un joc del qual les regles últimes, en certa manera, les desconeixem. Per tant, passa des d'aquest aspecte, diríem, còsmic, fins al que una necessitat, diríem, del joc vinculada també amb el plaer, amb el goig, amb l'entreteniment, fins i tot amb el camuflatge respecte a les incògnites de la vida, fins a arribar al joc com una mena de prova dels límits, prova nosaltres mateixos. Jo crec que és un concepte que implica moltíssimes derivacions. És dels conceptes que nosaltres normalment utilitzem que implica més conseqüències de la vida. Perquè quan parlem de joc, parlem del joc, per exemple, com una possible passió negativa, com un possible vici, com un camí de perdició, però també parlem del joc dels infants, parlem del joc que domina les nostres vides. Sense joc seríem completament diferents. Amb joc depèn de les derivacions que nosaltres vulguem seguir. Pot haver-hi un joc sense regles, un joc en regles. Per exemple, tu has esmentat els escacs. Els escacs és un joc amb unes regles complexes però definides. Fins i tot un joc molt universal en aquests moments i molt global, com pot ser el futbol, jo penso que una de les claus de l'èxit del futbol, a part de la seva capacitat per sortir molt bé a la pantalla de televisió, és que té unes regles molt senzilles, molt assumibles, fins i tot de manera interclassista per totes les classes, per tots els països. Hi ha jocs que tenien regles complicadíssimes, com els tornejos mitjavals, però després, a la pròpia vida, hi ha en jocs sense regles, i la pròpia vida és un joc sense regles. O sigui, juguem, però no sabem exactament quines són les regles, i sobretot no sabem quines són les regles finals i determinants. Però l'homo ludens, l'home jugador, l'ésser humà jugador, és una de les coses que més defineixen la naturalesa humana.
Com expliquem que hi ha com una espècie de frontera per la via de l'edat en el que a l'home se li consenteix el joc i a partir d'una certa edat anul·lem aquesta capacitat de jugar, tot i que, òbviament, com deies tu molt bé, al llarg de la vida anem fent activitat, però hi ha com una espècie de moment pel joc i moment pel no joc.
Bé, perquè tradicionalment les societats que nosaltres coneixem estaven dividides de manera trifàsica. I hi havia el que podríem dir l'edat del joc, l'edat de la lluita i del treball i l'edat de la saviesa, que eren els ancians. L'edat de la lluita i del treball eren els adults i l'edat del joc eren els nens, que encara participaven de la mare, fins i tot de l'educació comú, si eren les tribus, etc. I aleshores semblava que aquesta edat del joc era una mena de formació de la imaginació i formació de la fantasia, que després, fonamentalment, a través de proves d'iniciació, proves d'aprenentatge, el nen passava a home i passava a un estat com de lluita, però aquesta lluita també comporta un joc. Quan l'home era caçador, la caça està molt, molt vinculada amb l'atzar del joc. Però fins i tot quan l'home era sedentari i pagès, també depenia dels jocs de la naturalesa, de la meteorologia, per tant, està sotmès a l'atzar. Amb la dimensió del joc vinculat amb l'aspecte d'atzar, de fortuna, però amb l'altra dimensió, que és la de prova amb un mateix i fins i tot de contraposició entre realitat i desig, jo crec que l'home juga tota la vida. Ens morim jugant. Fins i tot crec que l'agonia deu ser l'última jugada, moltes vegades una jugada segurament difusa des del punt de vista de la consciència normal, però l'última jugada amb aquest trànsit cap al desconegut. Fins i tot la relació de la vida i la mort, malgrat tota l'enorme importància de les religions o de la ciència al respecte, és una última jugada. És una última jugada, està plantejada així.
Deia abans que von Neumann, amb la seva teoria del joc, planteja una... no sé si podríem dir-li paradoxa, li diré paradoxa, que és, per una banda, indicar que un joc com els escacs no és un joc i que a la vida, que no és un joc, és el joc. Uh-huh. Creus que realment la vida és realment la base essencial del joc i que el joc no deixa de ser una representació de la vida?
Jo penso que sí, que hi ha un joc de miralls entre la vida i els duels, els tornejos, el que serien els jocs, evident. De la mateixa manera que a les societats arcaiques s'intenta crear una ciutat i un ordre a la Terra lligat a l'ordre de les estrelles, nosaltres apliquem a l'atzar de l'univers i a l'atzar del cosmos els nostres propis atzars. I això és molt viu. Recentment, fins i tot, hem tingut, jo crec, una ocasió fantàstica i universal d'això que estic indicant. Fa relativament poc, tota la humanitat, a través dels mitjans de comunicació, estaven esperant l'arribada d'un asteroide. Aquest asteroide, que havia de passar 27.000 quilòmetres de la Terra, el teníem controlat fins a l'últim detall. I de sobte, el que va caure sobre nosaltres va ser un meteorit que no teníem controlat i que va ferir a 1.000 persones als Urals. Això jo crec que és una prova fins i tot irònica de que estem immersos contínuament en un joc còsmic. A la nostra vida individual això ens succeeix de manera contínua. Per més que vulguem preveure totes les passes d'aquesta vida, evidentment estem sotmesos a uns elements atzarosos. Fins i tot un joc, en teoria, tan cerebral, un joc amb regles tan ben estipulades com els escacs, depèn de l'estat d'ànim, depèn de la concentració, depèn de què es creu en aquell moment. I ara recordo una de les escenes decisives del setè segell d'Ingmar Bergman, en què estan jugant els escacs el cavaller i la mort. I en un moment determinat el cavaller fa una estratagema per intentar superar fins i tot el que seria l'implacable avenç de la mort. No? Per tant, fins i tot el joc més calculat està sotmès a un element de destí, un element atzarós. Que, com et deia abans, a la nostra física contemporània això és del tot obvi. I Einstein va ser un dels primers que va il·lusionar i desil·lusionar a la gent en aquest sentit. Va dir, sí, busquem lleis universals, però aquestes lleis universals estaran a l'interior d'espais que desconeixerem, que és el que en aquests moments està succeint, no? Que estem buscant les últimes lleis unificades de l'univers, però que cada vegada és més evident la idea de que hi ha un multiunivers amb el qual trobarem unes regles, però hi haurà un atzar exterior a aquestes regles.
Abans comentava una obra literària molt interessant, que és El jugador, de Dostoievski, que ho és pel fet de que no és simplement una obra de ficció, sinó que és una espècie d'autobiografia del viatge a l'infern del propi autor, que en un moment donat de la seva vida va quedar atrapat pel joc. Veiem que el joc, a part, diguéssim, de distreure, d'entusiasmar, d'ensenyar, també té la capacitat de destruir. I té la capacitat, diguéssim, de fer que una persona, en principi, absolutament normal, acabi pues, posseït, diguéssim, per la ruleta o per les cartes al pòquer o per qualsevol altre joc.
Això és evident i per això els casinos jo crec que són grans laboratoris. I així ho va entendre un pintor com Edvard Munch, que quan li van donar una beca a París, en lloc de quedar-se a París, se'n va anar a Monte Carlo per estudiar les reaccions dels jugadors a la ruleta, perquè a ell li interessava, a la seva pintura, arribar a l'expressió més essencial de les reaccions humanes i dels sentiments humans, i amb raó ell creia que tant el que guanya com el que perd a la ruleta ha de fer un exercici de contenció que realment porta aquesta expressivitat a la seva pròpia essència, i es va passar diversos mesos prenent apunts al casino Monte Carlo. En el cas de Dostoievski, que ell mateix era jugador, molt jugador, sobretot uns 3 o 4 anys de la seva vida, el que fa és reflectir d'una manera meravellosament clara el que podríem dir la traducció d'una passió en obsessió. O sigui, el moment en què una passió deixa de ser ja un moviment de l'esperit i un moviment de l'instint que pot arribar a enriquir el subjecte per transformar-se en una mena de reiteració obsessiva d'un territori que és l'únic territori que queda focalitzat a la vida. Aleshores, això pot ser la passió amorosa que esdevé obsessió, pot ser la passió per la bellesa, pot ser la passió pel poder, com sabem molt bé, totes les passions poden tenir en un moment determinat un impuls tal que intensifiquen la pulsió fins al final, però redueixen també el territori. No veus res més, no veus res més. És quan estàs enamoradíssim que no veus res més, i quan estàs lligat a la que s'ha anomenat l'eròtica, el poder, no veus res més que aquell poder, cas de Lady Macbeth o cas de tants, i en el cas de joc és el mateix, que és el que nosaltres ara, els psicòlegs, sociòlegs, psiquiatres, etc., dirien que és una ludopatia, és una addicció, i que Dostoievski, amb el seu personatge, aconsegueix dibuixar d'aquesta manera tan meravellosa. És una persona que, malgrat que té una sòlida cultura, una sòlida educació, etc., va reduint el perímetre de la seva existència fins a quedar concentrat en el casino, no? Però això jo a la vida ho he vist. He tingut algun amic amb aquestes característiques que veritablement acaba obsessionat de manera que tots els referents que hi ha a la vida acaben conduint cap al casino i cap a la ruleta. Les matrícules dels cotxes que veus, els noms dels carrers, les dates del dia, tot això són estranyes combinacions esotèriques que reverteixen amb aquesta única passió o amb aquesta única obsessió.
Bé, en el cas, diguéssim, del jugador, tot està, diguéssim, d'alguna manera limitat per la fortuna, és a dir, guanya o perdre, i al final, doncs bé, l'obra de Dostoievski no deixa d'estar dintre d'un nivell, diguéssim, de civilització, és a dir, perd o guanya i destrueix, diguéssim, la seva vida. Ara, hi ha un cas, diguéssim, encara més al límit, que seria, diguéssim, el joc com a forma, diguéssim, de redenció, no?, de salvació, d'expiació, que és el cas, diguéssim, de la ruleta russa amb la pel·lícula El cazador de Michael Cimino, on Christopher Walken gira el seu revòlver i en el tambor del revòlver sol conté una sola bala, que després ell mou aquest tambor perquè a l'atzar decideixi si finalment quan es faci el gest de disparar es dispara o no, i per tant si sobreviu o no sobreviu aquesta partida absolutament diabòlica que es produeix en el context de Vietnam.
De fet, això es portava a l'últim extrem, el que abans indicava de que el joc comporta aquesta relació amb el desconegut i fins i tot la relació entre la vida i la mort. Respecte als casinos i el que eren les grans ciutats clàssiques com Baden-Baden i Monte Carlo, un altre escriptor, Graham Greene, té una novel·la que es diu Qui perd guanya, en la qual es veu, quan es va pujant cap al casino de Monte Carlo, que està ple de parades on es venen sistemes i es venen tot tipus de fetitxes esotèrics, perquè entrem en aquest món pràcticament místic. I Graham Greene comenta en un moment determinat, s'assembla molt al que hi ha a Lourdes, i jo diria que s'assembla molt al que hi ha al costat de tots els santuaris, començant per Delfos, que estava ple de llocs on hi havia exvots, signes esotèrics, perquè, és clar, el jugador, en el fons, va concentrant tota la seva energia en aquesta mena de reflexa del que és el joc entre la vida i la mort que acaba sent la ruleta.
Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
I
La ruleta russa és el cas més extrem i, de fet, és molt interessant perquè el nom mateix, ruleta russa, ens dirigeix cap a on s'inventa aquest macabre sistema, que és a les tropes russes que estaven desplegades al segle XIX al Caucas. I el primer escriptor que ho explica d'una manera brillantíssima és Lermontov, l'heroi del nostre temps. I, per tant, la idea de que els soldats, que sovint eren soldats, almenys els oficials, sovint eren soldats que procedien de les famílies aristocràtiques de Moscou o Sant Petersburg, el grau d'avorriment, el grau de rutina, el grau d'apatia que causava estar mesos i mesos i mesos enmig de l'estepa, els portava a intentar provocar tot tipus d'emocions. I allà es va inventar la ruleta russa, que és això, no? El fet de dir, no fem un joc més, anem a fer cada dia el joc definitiu, perquè és l'única manera d'interrompre la monotonia de la vida. En aquest sentit, també és molt interessant, per exemple, a les flors del mal de Baudelaire, que ell comprèn la ruleta russa. Jo crec que Baudelaire va començar a tenir cronològicament pel seu temps les primeres notícies d'aquest costum russa, de la ruleta russa, i ell deia que ho comprenia perquè era una de les poques maneres de confrontar-se amb el pas radical del temps, que ell deia amb allò que és irreparable, allò que és irreversible. Aleshores, juguem fort. És clar, no hi ha un joc més fort que aquest, que després, efectivament, es reprodueix el caçador.
Sí, el caçador de Michael Cimino. Sí. Bé, amb un altre registre, però molt apassionant, perquè ha donat molta literatura, ha generat, a més, fins i tot, una espècie de lògica política, és el joc com a expressió política, com a síntesi d'una política, no? Potser el cas més evident, bueno, un dels casos més evident, és la confrontació a Reykjavik entre Bobby Fischer i Spassky, en el que s'enfronta el que diríem l'antiga Unió Soviètica amb els Estats Units, diguéssim, més macartista, més antisoviètic, més anticomunista, no? I en el qual no solament ja s'està jugant un joc, sinó que s'està fent una representació, diguéssim, d'una victòria o derrota d'un model de vida, d'una plasmació de la societat i fins i tot d'un projecte global d'Occident front a les forces del mal, que eren els comunistes, i al revés, els comunistes, les forces del mal d'Occident. Creus que els escacs és probablement dels jocs el que millor dibuixa aquesta escala de relació entre política i el joc?
Jo, el pas entre l'infància i l'adolescència, me'n recordo de dos grans duels d'aquest estil. Un amb un joc molt fi, com és els escacs, i un altre amb un joc molt violent, com és la boxa. Recordo que el gran combat que es va fer a Kinshasa, al cor d'Àfrica, entre Cassius Clay, que ja aleshores es deia Mohamed Ali, i George Foreman, va arribar a tenir una dimensió universal i molts factors complicats, perquè hem de recordar aquí que Mohamed Ali s'havia oposat a anar a la guerra del Vietnam, el havien empresonat, el havien desposeït del títol mundial, i aleshores aquell combat va ser una mena de revanxa amb tot tipus de simbolismes, i la victòria de Muhammad Ali, que era el que estava destinat a perdre perquè era molt més vell que l'altre, i etc. Aquesta victòria es va veure una, gairebé com una victòria de les forces d'emancipació africanes i de les forces progressistes. Ho fos o no, però la simbolització és aquesta. I, de fet, un gran escriptor i periodista com Norman Mailer va fer un llibre, es deia El combat, on descriu molt bé com aquest univers que es va concentrant finalment en un quadrilàter d'una nit a Kinshasa. I l'altre gran duel va ser el que tu citaves, de Bobby Fischer i Spassky, amb una mena de carrera de resistència, perquè, esclar, els escacs a alt nivell, a altíssim nivell, són terribles, no? Perquè t'exigeixen... Clar, no és una partida, són 24 partides, t'exigeixen un nivell de concentració durant setmanes i sovint mesos. I allò també es va viure com una mena de duel simbòlicament universal. Hem de dir que irònicament amb unes conseqüències paradoxals, perquè finalment Bobby Fischer, que va representar l'esperit americà amb aquell duel, després es va transformar en una mena d'àcrata i fins i tot un terrorista des del punt de vista de l'establishment americà, no? I l'odiaven al final.
Bé, en aquest cas, en el cas de Bobby Fischer, a part d'unir aquest caràcter, diguéssim, de la politització d'un esport, perquè ell, a més, va fer d'això una qüestió política durant tota la seva carrera, i també l'altra és la vinculació del joc amb el geni, no? És a dir, Bobby Fischer se'l va interpretar en la seva època com un geni en el món dels escacs, com una figura única, difícilment reproduïble en un altre moment de la història dels escacs, i fins i tot de ser un geni, aquest geni, a més, perd la raó amb el propi escacs, perquè ell, en un moment donat de la seva vida, decideix no tornar a jugar als escacs en competició i sol disputar esporàdiques partides amb gent que no s'hi juga res, no? Mm. És a dir, que en aquest cas podem veure aquí moltes de les patologies del joc, no? És a dir...
Sí, perquè quan la passió esdevé obsessió, i aquesta obsessió és un estat estable, fins i tot ja no és un estat circumstancial d'un determinat moment, sinó gairebé es transforma en un component genètic, en un component de la teva pròpia anatomia, té un component patològic evident. Per què? Perquè l'obsessió comporta una mutilació dels altres àmbits de la vida. Aleshores, en el cas de Bobby Fischer, era gairebé un exemple químicament pur, que era un talent extraordinari en un sol territori, però sembla ser que era completament inútil en tots els altres territoris de la raça humana.
Sí, perquè a més ell va decidir, en un moment donat, deixar d'estudiar, no es va dedicar a una altra cosa que als escacs. Sí, va ser una personalitat en aquest sentit, com alguns apunten, incomplerta, no? És a dir, no desenvolupada en molts aspectes. No?
Bueno, és que un dels elements interessants a tenir en compte al parlar de les passions és que poden ser motors energètics i creatius per la condició humana, però quan esdevenen obsessió, i obsessió restringida i continuada, indubtablement el que fan és mutilar els altres aspectes. Aleshores, l'ésser humà que està pres d'aquesta obsessió molt difícilment és apte per l'amistat, molt difícilment és apte per l'amor, perquè està concentrat en un sol element. Però no únicament en el terreny dels escacs, amb els jocs sovint trobem, i amb el que ara es diu esports, sovint trobem aquestes característiques de gent que és molt bona i molt brillant en un aspecte i molt poc amb el reste.
Bé, hi ha un altre aspecte de vinculació directa amb l'idea del joc i també en aquest sentit de la passió pel joc, que seria la relació entre el joc i la divinitat, el joc i els déus, no? En aquest sentit, Píndar ho va plasmar perfectament amb la seva obra poètica, i en el que sorgeix d'aquest caràcter, diguéssim, mític de l'atleta, no? De l'atleta, apareix una figura quasi bé d'un heroi, és a dir, el joc que converteix aquell que el practica als ulls del narrador en un heroi, amb un fet quasi bé màgic, no? En aquest sentit, penso en el caràcter quasi bé mític en aquest sentit, de Owen guanyant la carrera als 100 metres llisos davant de Hitler, sent un atleta de color, davant de la irritació de que un atleta de color guanyés a tots els alemanys que s'havien preparat per i que estaven destinats a guanyar aquella carrera.
No, el joc com a duel, els grecs anomenaven polemos, d'aquí ve la nostra paraula polèmica. El joc com a duel està a l'origen de totes les mitologies i de totes les èpiques. Per exemple, la Ilíada està plantejada tot ella amb una estructura de duels, de combats en forma de duel, i no podem oblidar que el que anomenem Grècia Antiga, que no era un país, sinó ciutats a vegades enfrontades entre elles, únicament tenien dos elements que els unien, que eren, per una banda, la religió olímpica i, per altra banda, els jocs olímpics. En totes les mitologies, per exemple, les mitologies precolombines, els azteques, etc., el joc està contínuament present, perquè és una representació, com dèiem abans, de la confrontació entre l'home i el desconegut. Aleshores, hi ha un duel entre homes, però també hi ha un cert duel entre Déu i els homes. De fet, fins i tot una divinitat tan tirànica i rotunda com la de la Bíblia té els seus jocs i els seus duels amb els mateixos homes, o els somet a proves. Les proves de Job, per exemple, eren proves, és un autèntic duel, són proves. Per tant, jo penso que el que nosaltres heredem modernament és aquesta continuïtat del duel. Hi ha un tipus de duel que és un reflex de la societat antiga. El torneig a mitjaval és un clar reflex del que era el món feudal. I, per exemple, el que correspon al nostre món, diríem, globalitzat, ultrademocràtic, etc., són aquests esports de masses, no? És així. I, aleshores, dins d'aquests duels, sempre crida particularment l'atenció la victòria del que no havia de guanyar. Entre David i Goliat, el que havia de guanyar era el gegant. I va guanyar David, i per això encara ara parlem de David, i hi ha tota una història de l'art dedicada a David. Entre tota l'estructura que havien pensat els nazis per exaltar la raça ària i un negre com Owen que corria, havien de guanyar els primers. I el fet de que encara ara el recordem és que amb tot duel, quan s'introdueix allò que és imprevist, encara té més importància, encara és més interessant.
Anem a parlar, per anar acabant, de dos aspectes que incorporen, d'alguna manera, el joc en la seva dinàmica, tot i que no s'entenguin com a joc. Per exemple, un que ara està molt present a les nostres vides és a la borsa. Hem tingut algun cas d'alguna persona d'uns 20 i pico d'anys, de 30 anys, que al Regne Unit, connectat en el seu ordenador, s'ha jugat milers de milions d'euros, en aquest cas de lliures esterlines, amb una cosa que és bastant similar a un procés del joc. És a dir, jo, una de les coses que m'ha fascinat d'aquest cas, d'aquest noi, és que probablement ell a la pantalla no veia la responsabilitat que hi havia darrere d'allò que s'estava jugant, sinó que l'únic que veia era guanyar o perdre, en qüestió de segons, milers, milions d'euros, no? Potser per això la teoria dels jocs que deia abans del Newman, d'intentar preveure el comportament, no?, de l'economia a partir d'una sèrie de patrons, resulta curiós que no es produeixin i que l'economia no deixi de ser un joc amb si mateix.
Per això hi ha, fins i tot, hi ha una denominació popular actual per això, que és capitalisme de casino. És molt, cada vegada és més radical. Vaig llegir, ara no sé on, que a l'època en què Marx va escriure El Capital, la part especulativa del capitalisme a Europa em sembla que no arribava al 15 o 20%. Uh-huh. Ara la part especulativa arriba al 80%. Per tant, vol dir que gran part de les jugades que es fan a l'interior de l'economia occidental o mundial són especulatives. Especulatives vol dir que actualment que es juguen. Jo estic completament convençut que a la City de Londres, i de fet els grans brokers acostumen a ser molt joves, 30 anys, 20, entre 25 i 30 anys, el que ells veuen és un joc a la pantalla de l'ordinador, però aquest joc arriba a ser tan abstracte que ells no tenen en compte el que pugui haver-hi darrere del sismògraf que estan contemplant. No saben que hi ha enfonsament de mils de vides o d'economies senceres o de països sencers. El que veuen és el joc en si mateix. I s'assembla molt a la bola que gira a la ruleta. Uh-huh. I, de fet, jo crec que el broker, el capitalista actual, amb el sentit més pur, és un home molt més apassionat pel joc que pels guanys que provoca aquest joc. O sigui, moltes vegades no és la bar de Molière, no és el que vol acumular, és el que vol jugar, és el que vol el risc, el que l'excita és el mateix risc. I per això també, des del punt de vista del funcionament de la societat, és perillosíssim.
Mm-hmm. Un altre cas curiós, però aquest ja des de l'antiga Roma fins ara s'ha anat produint, i ara en el futbol d'una manera habitual, és el joc dins del joc. És a dir, veiem un joc i apostem i juguem per aquell joc. És a dir, per una banda tenim uns senyors que juguen al futbol per guanyar un partit, per classificar-se o per pujar a llocs en el rànquing, diguéssim, de la Lliga, però per altra banda tenim gent que s'està apostant diners i està jugant a veure si guanya o perd, o si marca un gol o no marca un gol en un moment donat i un jugador determinat en una posició determinada, no? És a dir, una espècie de joc de jocs, no?
Però, sí, però, en efecte, però això sembla que és tan vell com la vida mateixa. Mm-hmm. És a dir, que ja els primers jocs van tenir apostadors. Perquè, amb el fons, a vegades les vides es poden diferenciar per paràmetres ben estrictes. Jo crec que al final m'he acostumat a diferenciar els éssers humans també per aquest paràmetre, els que estan a l'arena i els que estan sempre d'espectadors. El que està d'espectador, naturalment, acaba apostant pels que tenen el duel a l'arena. Mm-hmm. Aleshores, a la nostra vida, a la nostra societat, això succeeix contínuament. N'hi ha uns que estan amb el duel realment i després hi ha, diríem, el joc de l'espectador respecte a aquest duel que ha de participar d'aquesta excitació, i en aquests moments això és global. Ens sembla ser que el món de les apostes ha adquirit unes dimensions extraordinàries. Però hi ha, diguem-li, el duel amb el sentit més estricte. Per això el llibre que tu citaves de Joseph Conrad, Els duelistes, és tan peculiar en aquest sentit, no? Perquè porta l'essència del duel, però dels que estan a l'arena, aquells que... I en canvi, hi ha tota una sèrie de voyeurs apostadors que hi participen, però d'una manera indirecta, però global, global.
Mm-hmm. Bé, jo crec que hem arribat al final del programa d'avui. És indubtable que la passió pel joc, a diferència probablement d'altres que són més difícils de portar a terme, com hem anat veient en aquests programes, sigui una que ens acompanyarà, com deies tu molt bé, des de que neixes fins a que decideixes partir a un altre món, és a dir, fins a la teva mort, no? Quin és el joc que tu més t'interessa?
El del descobriment. El del descobriment, el de l'exploració, el del descobriment. És un joc que no es defineix amb un únic joc de saló o un joc que es pugui fer en un estadi, sinó el joc que tu mateix portes a cap a la teva vida, confrontant-te sempre una mica l'aventura. La paraula aventura m'agrada molt perquè et porta a aquesta dimensió d'exploració, però si la desgloses és a l'aventura, és a dir, el joc. Aquest joc que implica una mena de recerca contínua del coneixement de tu mateix a través dels altres i a través de l'altre és el joc que a mi m'interessa més.
Molt bé. Moltes gràcies, Rafael.
Gràcies a tu. I'm out of the game.
Heu escoltat Les passions segons Rafael Argullol a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
Petit concert de nit. Fragment del Llac dels Cignes, de Tchaikovsky, de les mans de la Utah Symphony Orchestra.
Maria, del musical West Side Story, per Ramon Vargas. Ràdio Estel. Zapateado, de Josep Bassal, a càrrec de Josep Bassal al violoncel i Arpat Bodo al piano. Nirvana, per el Bosco. Petit concert de nit.